els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Aquesta setmana coneixíem la intenció de la Conselleria d'Educació d'impulsar plans de millora en la llengua i també matemàtiques per revertir els mals resultats de l'últim informe PISA. Clar, entre les mesures hi ha la incorporació de docents de suport específic en aquestes àrees, en alguns centres, i també de poder posar en disposició a una guia de bàsica d'aprenentatges. Bé, en qualsevol cas, cal un impuls en l'educació, en una societat en què cada cop hi ha més presència del món digital. I nosaltres avui ens preguntem com es pot ajudar, com pot ajudar-nos l'educació en tot això. Una millor competència digital dels docents pot repercutir en uns millors resultats pel que fa a l'educació? Doncs bé, ho parlem tot seguit i li preguntem directament a l'Helena Ojando. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Helena, què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, merci per convidar-me.
Res, ben trobadíssima, al Fabricació Pròpia. Mira, Helena, la primera pregunta que ens ve al cap quan ens vas plantejar aquest tema és si el món digital i l'educació, clar, són dos camps que encara, no sé si com ho veus tu, però no hem acabat d'ajuntar bé del tot, no? Tens aquesta sensació també o no?
No ben bé, perquè jo crec que actualment ja hem avançat moltíssim i, de fet, hi ha una aposta molt clara pel que fa a la competència digital en general, no?, la ciutadana, i la competència digital docent en particular. De fet, la competència digital docent, ja el 2015 es va fer una definició per part del departament i les mateixes facultats d'educació, nosaltres ja treballem des del 2015 amb els estudiants perquè la competència digital docent estigui totalment incorporada en la formació inicial de mestres, no? I per tant, ja portem uns anys treballant en aquesta línia. A més, l'any passat es va publicar un nou marc de referència també de la competència digital docent que està basat en un marc europeu i s'està treballant molt perquè aquests dos mons estiguin i que puguin convergir.
I per què és important? Per què diries tu que és important, Helena, no?, que els docents tinguin aquesta bona competència digital?
Clar, en primer lloc, el primer que ens surt, no?, quan ens fan aquesta pregunta és que estem vivint una societat que ho és, no?, és digital, i per tant cal preparar-los per aquesta societat digital. I per tant els mestres, no?, han de formar part, no?, d'aquestes persones que hem de poder preparar els futurs ciutadans. Llavors, la competència digital docent en aquest sentit doncs, és clau, i quan parlem d'aquesta competència estem parlant no només de l'ús didàctic d'aquests recursos, sinó que també parlem d'altres qüestions, com per exemple doncs, la part de comunicació, de compromís, desenvolupament professional, la part de creació de continguts digitals, d'avaluació, la inclusió, és a dir, estem parlant, no?, de moltes més àrees.
Mira, anava a preguntar això, aquestes moltes més àrees, però d'aquestes àrees, quins creus que són els principals punts en què s'hauria de millorar aquesta competència, no?, tu com a professora?
Clar, sempre podem millorar en moltes coses, no?, però probablement el que cal fer més incidència en aquest cas és acompanyar els docents perquè siguin capaços de poder adaptar-se a tots els canvis que genera l'entrada d'aquesta tecnologia. Cada cop, no?, de vegades ens diuen els mateixos mestres quan anem a fer formació, no?, que els crea com a vertigen, perquè cada cop van sortint coses. L'any passat vam tenir el tema de la intel·ligència artificial, que ara s'ha parlat molt, i cada vegada això anirà més. Llavors jo et diria, una qüestió important dins d'aquesta competència, doncs aquesta capacitat d'adaptació, aquesta capacitat, i també el fet de tenir criteri, no?, com a mestres, poder tenir criteri a l'hora d'utilitzar aquesta tecnologia, parlar de qüestions més enllà del que dèiem abans, no?, qüestions com el benestar digital, com la personalització de l'aprenentatge a partir d'aquests recursos, és a dir, jo diria, més enllà del que pròpiament, no?, s'entén com a competència digital, no?, fem un pas més enllà i ens anem a centrar en qüestions que tinguin més a veure amb l'educació, amb el dia a dia, no?, el que repercuteix després al fet de ser mestre.
Deixa'm fer un pas més endavant, Helena, perquè ens queden encara uns minuts per parlar amb l'Helena Ojando, però anem a fer una distinció, si et sembla, per no equivocar-nos. I per això et demanaria, d'una banda, utilitzar la tecnologia per l'educació. Helena, no és el mateix que l'ús que em pot fer al dia a dia un infant a casa seva o bé en un entorn més lúdic?
Mira, t'agraeixo aquesta pregunta perquè és una qüestió que de vegades està molt en debat, no? I crec que és molt important que poguéssim capgirar, no?, aquesta visió, perquè al final a l'infant no s'ha de quedar en que la tecnologia només és per fer-la servir a nivell lúdic, sinó que la tecnologia ens aporta i ens dona l'oportunitat de poder treballar moltes qüestions i de poder facilitar-nos la vida. Des de l'aprenentatge, no? Per això és important que ho puguem treballar des de l'escola, però també altres qüestions des de la gestió, l'organització, fins i tot qüestions de salut, que avui en dia doncs, hi ha moltíssimes aplicacions que ens poden ajudar. Per tant, jo crec que és molt important també que puguem donar l'oportunitat als infants de que vegin la tecnologia com alguna cosa més que no per al propi divertiment. No?
Mira, que bé que diguis això, Helena, perquè sobre això justament llegíem al magazín Criatures del diari Ara un article de la mestra i pedagoga Anna Ramis que parlava justament del perill del xumet digital. M'ha agradat molt aquest concepte, no? El xumet digital. Clar, parla de calmar una criatura donant-li un mòbil. Perdona'm, Helena, que tots ho hem fet. O sigui, jo la primera. Llavors, clar, en termes de criança, això, sóc conscient i hauria d'estar prohibidíssim, no, Helena?
Bueno, de fet, l'Anna Ramis, que tinc el plaer de conèixer-la, també es va publicar un llibre que us el recomano també, que ens diu De 0 a 3, res de pantalles, no? I, de fet, hi ha molts neurocientífics que parlen, no?, d'aquests temes. I és important que això ho tinguem en compte. En aquest sentit, jo crec que quan ja estem dient, quan ja estem convertint el mòbil en un xumet, ja hi ha alguna cosa que
no funciona.
No funciona, eh? Estem fent malament. Per tant, en això sí que és veritat que el que s'està veient és que cal acompanyar molt a les famílies, no? Perquè les famílies jo crec que de vegades es senten com vulnerables o desorientades, i caldria veure, no?, quines són les alternatives i i també que siguin conscients realment de les conseqüències, eh? És a dir, a partir d'això i que els hi poguéssim donar alternatives i els puguem ajudar també, no? Però sí, alguna cosa, quan parlem de xumet digital, alguna cosa estem fent malament.
Mira, i ara m'ha vingut al cap, clar, malgrat no utilitzem el mòbil com a xumet digital, o sí, els adults, Helena, tenim tot el dia el mòbil a la mà i això acaba també. D'alguna manera, quantes vegades hem parlat d'aquest efecte mirall, no? Que això acaba, doncs, potser sent un referent per als nens, no? Pels infants i pels joves.
I tant. D'això, de fet, crec que vam parlar també quan parlem de la generació, no?, dels centennials, crec que en parlàvem, no?, com... És a dir, com hem de donar exemple nosaltres si ho estem fent ja malament, no? Si els adults ho estem fent malament, és que no podem ser referents. I si volem educar-los en un bon ús, en un ús segur, un ús saludable, i nosaltres som els primers de que no ho estem fent bé, doncs no anem bé. Llavors jo et diria, quan nosaltres estem fent servir un mòbil davant d'un jove o d'un infant, no? Si volem fer referents realment que puguen ser exemple, perquè molts cops ens diuen els mateixos no? Fills, filles, no? Ens poden dir que senten ignorats quan estem davant del mòbil,
o fins i tot
que no es senten escoltats perquè posem tota l'atenció davant de la pantalla, no? I llavors això doncs, també cal que ens analitzem nosaltres quin ús estem fent abans de poder donar consell, no?
No, i clar, o sigui, ser totalment conscients que quan nosaltres estem, que som el primer exemple que ells veuran.
Totalment.
No? Llavors, totalment. Si tu estàs defensant, no?, que ells passin menys temps amb el mòbil, òbviament, el primer que has de fer és tu no fer-ho.
Clar,
si no...
per això jo també sempre insistixo molt en el fet de que òbviament des de la família, no?, s'ha de poder treballar, però també des de l'escola és un espai que pot oferir aquesta oportunitat, no?, de poder fer aquest ús segur, un ús saludable, que ara després, no?, se'n parla molt ara també del benestar digital, de poder estar, no?, utilitzant aquesta tecnologia, però en benefici, no? No al contrari, no? que et suposa tu després unes conseqüències negatives a nivell de salut o del que sigui, no? Llavors, per això és molt important que que ho tinguéssim present.
Ah, deixa'm dir tot això, perquè precisament ara que parles de benestar digital, ahir mateix vas participar en un congrés, no?, de benestar digital. Helena, explica'ns una mica en què consisteix aquest congrés.
Bueno, es va parlar, en realitat era la quarta edició del Congrés de Competències Digitals que es celebra cada any. I concretament ahir, que es va celebrar aquí al Cibernàrium, a Barcelona Activa, es va dedicar al tema de l'autonomia digital al llarg de la vida. I una de les qüestions també sortia el tema del benestar digital. Però, bueno, sobretot es va referint a aquesta qüestió de l'autonomia, no? El fet de poder facilitar nosaltres a la ciutadania, sigui des de l'escola, sigui des dels centres de formació d'adults, sigui, no?, des de diferents serveis, al desenvolupament d'habilitats, de competències que permeten viure en aquest món cada vegada més digital, no?, als ciutadans. I jo, de fet, a una de les sessions de l'assignatura que fem a primer, dels graus en educació, que es diu Gestió de la Informació i les TIC, els hi plantejo la reflexió als estudiants al voltant d'aquesta qüestió, no? De que a vegades no som conscients de la importància que té, però és que avui en dia per fer qualsevol cosa, des de la compra d'una entrada a un concert, demanar hora al metge, haver de fer una gestió amb el banc, és a dir, totes aquestes qüestions, tots aquests tràmits, no?, cada cop són més digitals, per tant cal vetllar perquè el ciutadà sigui cada cop més autònom, no? Més autònom digital, afegim la paraula aquesta digital, per a viure el món al que estem vivint. I també els hi recalco, és a dir, això per una banda com a ciutadans, però després també com a docents, perquè al final tots aquells recursos que tenim al davant ens faciliten molt la vida. No? Mira, avui mateix amb un company de la facultat, amb el doctor David Simó, que de fet crec que ens estarà escoltant, ho comentaven, no? És a dir, de quina manera aquests recursos ens estan ajudant, per exemple, amb el tema de la personalització de l'aprenentatge, no? I tot el tema de la inclusió. Però això és molt important i hem de veure quines són les bondats que té la tecnologia i treure el màxim profit de tots aquests recursos que tenim a l'abast.
I quan et refereixes, perdona que insisteixi en aquest punt, em trobo molt interessant, Helena, el tema de benestar digital, no? Què ens hem d'imaginar, no?, com a benestar digital? Què hauria de ser aquest benestar digital?
Clar, el benestar digital passa des de, primer, no?, disminuir el que seria l'escletxa digital, és a dir, poder tindre accés, poder tindre, no?, l'accessibilitat. Un cop tenim l'accessibilitat, fer un bon ús, fer un ús segur, fer un ús saludable, saber que estic en un entorn segur, també, no?, un entorn, doncs, que em puc moure d'una manera amb confiança, que sé que podré, com dèiem ahir, no?, en parlàvem també, no?, sé que tindré els recursos necessaris per poder fer allò que necessito. Per tant, al final aquesta paraula de benestar digital engloba, no?, molts conceptes, des de que et deia, no?, del tema de l'ús, però també de tots els serveis i les aplicacions que estan al nostre abast.
Mira, per anar acabant i per anar, si et sembla, fent conclusions, reprenem una mica el tema inicial que ens proposava avui l'Helena, aquí el Fabricació Pròpia. D'alguna manera tu creus que la digitalització ben entesa de l'educació ens pot ajudar a millorar resultats, ara que parlàvem també, no?, dels resultats PISA, per exemple, no?
Sí, ens pot ajudar perquè al final estem parlant de recursos que si estan ben utilitzats, no?, tornem a repetir el ben utilitzats, ens poden ajudar a moltes qüestions, des del que comentàvem ara, que et deia de la personalització d'aprenentatge, automatització, per exemple, dels resultats, bueno, de l'avaluació, o certs processos que de vegades hem de fer, no? Creació de continguts, tot el que fa referència també a la comunicació i a la col·laboració dins del centre, però també fora del centre. Això ens obre un ventall de possibilitats de poder treballar molt, molt gran, no? De poder, al final, desenvolupar aquesta part més didàctica. Per tant, jo crec que sí, que la digitalització ben entesa ens pot ajudar moltíssim a millorar els resultats.
Prenem nota d'aquests apunts que sempre ens dona l'Helena Ojando, i ja per acabar, demanar-te també la baixada de nivell a l'informe PISA. Si tu, que ets professora, no?, i que tens contacte directe, no?, amb l'alumnat, si és real i es tradueix a les classes, no?
Aviam, bueno, és real des del punt de vista, no, que al final són els resultats que tenim sobre la taula i és el que ens hem de basar, i a més és molt preocupant, no, per una altra banda, perquè sí que és cert que això ha generat, a partir d'aquí ha generat molts debats i ha fet, doncs, que, si més no, fem un acte de reflexió.
De reflexió.
Sí, i d'autocrítica, si cal, no? Si s'escau. Per tal de poder revertir aquesta situació el més aviat possible i veure què està passant, no? Però, bueno, també és cert que molts cops aquests resultats, no, els diem o culpabilitzem, no, a la tecnologia o als recursos, i perdona, que jo sempre vaig cap al tema tecnològic i segurament hi ha molts més temes, però sempre vaig cap aquí. I com dèiem abans, no està tant amb el recurs o l'eina, no? Sinó és l'ús que nosaltres estem fent, és la manera com nosaltres estem fent o com ho estem enfocant i cap a on, i sobretot molt important, no perdre mai l'objectiu d'aprenentatge, quin és l'horitzó, on volem arribar.
Doncs mira, amb aquesta reflexió que ens feia avui l'Helena, l'acomiadem, professora de Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Gràcies, Helena.
A vosaltres, un plaer. I want to thank you for letting me know
what it feels like to have love. Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.